Són les 4 de la tarda. Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, comença un programa monogràfic a partir dels últims fets a Nova York, dels quals informaven aquestes dues emissores fa justament una hora. Almenys 6 persones mortes i un miler de ferides és el balanç provisional del xoc consecutiu de 2 avions contra les torres bessones del World Trade Center de Nova York. El president George Bush ja ha afirmat fa cosa de 20 i escaig minuts que tot indica que es podria tractar d'un atemptat terrorista. L'FBI treballa amb la hipòtesi que un avió comercial hauria estat segrestat i obligat a encastar contra aquests emblemàtics edificis del barri de Manhattan.
Així començava el programa especial que Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, va emetre l'11 de setembre del 2001 per transmetre l'última hora dels atemptats a les Torres Bessones. La història és coneguda. El presentava un home que en aquell moment era una de les veus de la informació d'aquesta casa de Catalunya Ràdio, tenia uns 30 anys i en feia prop de 10 ja que treballava a l'emissora. Abans, però, tenia una trajectòria ja llarga a la ràdio. Fa una pila d'anys que aquest locutor viu apartat del món del periodisme informatiu, que no de la ràdio, i acaba de publicar, ja és a la venda, un llibre que es diu El radiofonista. És una barreja entre unes memòries i una declaració d'amor a la ràdio. Gaspar Hernández, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
Com estàs?
Bé, aquí una mica impressionat per escoltar-me ara mateix, després de tants anys, eh? Fins, ostres, quina veu més jove. És el primer que he pensat.
T'ha canviat la veu?
No ho sé perquè, bé, una de les coses que dic en el llibre és que, des del meu punt de vista totalment subjectiu, i potser aquí ja estaràs d'acord, la veu és el mirall de l'ànima, no? I l'ànima no canvia.
Què pensaves ara quan et senties?
Que va ser un dia increïble, que em va quedar gravat a la memòria, la sensació que fas més que mai un servei públic. Estàs informant, en aquella època no hi havia telèfons mòbils i molts i moltes oients ens trucaven per saber si els seus familiars estaven bé a Nova York, no? Que no tenien notícies perquè no hi havia comunicació. I vam fer un programa llarguíssim amb molts col·legues, amb tot l'equip dels serveis informatius de Catalunya Ràdio, improvisat sobre la marxa. Estàvem en un estat d'estupefacció, glaçats, com tot el món. Sentíem també l'amic Kilian Sabrià, el vam fer conjuntament, i va ser una gran tarda. Ara, això sí, com explico al radiofonista, amb molt d'estrès i molta adrenalina, com molt bé saps, Roger, sempre que hi ha programes especials.
Han passat 22 anys. A què aspirava, aleshores, aquell Gaspar Hernández?
Aleshores, la informació per mi ho era tot. La informació, donar la informació amb rigor, amb molta pluralitat, que vinguessin moltes veus en aquella època al Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio, les tertúlies, que tinguessin un punt de distensió. Aquesta era la meva, sí, vocació en aquell moment, tot i que la vocació radiofònica mai no l'he abandonat, però sí que la cosa ha canviat.
Clar, durant 8 estius consecutius presentaves el Matí de Catalunya Ràdio, no? Tu volies fer el Matí de Catalunya Ràdio durant la temporada de... Ja te la faig la pregunta i així ens la traiem de sobre. Durant l'hivern?
Quan estava molt ficat al Matí de Catalunya Ràdio l'estiu, evidentment la il·lusió hi havia sigut, sobretot els primers anys, perquè arribava el setembre... I deies, ostres, ara m'encantaria continuar, no? I això també li ha dit amb l'Antoni Bassas, no? Que sempre ens passàvem el relleu, no? Però a poc a poc em vaig anar distanciant de tot el que era actualitat i informació. Hi va haver un cansament i també la pregunta de realment la informació és la millor manera que jo tinc de servir a la gent, de ser útil, dedicant-me a la informació, és a dir, a repetir patrons de, molt sovint, de negativitat, de violència verbal, de picabaralles dialèctiques, moltes vegades, malauradament, protagonitzades per polítics, no? Hi ha grans polítics, però també n'hi ha molts que es queden amb la picabaralla, i nosaltres el que fem és transmetre això, no? I també amb la millor intenció i amb el benentès que a casa nostra tenim grans periodistes i aquesta casa n'és un exemple, de vegades amb la millor intenció retransmetem molta por, comuniquem molta por a la població, amb les millors intencions.
Clar, perdó,
i jo, Roger, què va passar? Que em vaig fer tota aquesta autocrítica. Vaig dir, escolta, tu ets corresponsable de tot això. Potser, i si intentessis sembrar una llavor en positiu sense marxar de Catalunya Ràdio, que te l'estimes amb bogeria, no? Què podries fer des de dins per intentar donar punts de vista una mica més positius.
I a partir d'aquí, hi ha un canvi radical en la vida professional radiofònica de Gaspar Hernández, que és que abandones tot allò, no?, i neix el silenci.
Sí, sí, bé, que el silenci havia estat també protagonista precisament al matí de Catalunya Ràdio a l'estiu.
Ho expliques al llibre, i és meravellós, per això no ho recordàvem, i amb en Lil ho comentàvem, que t'emportaves una unitat mòbil de Catalunya Ràdio pel país i feies sonar el silenci.
Sí, era surrealista, i en aquella època el cap de programes no ho va entendre de cap de les maneres. Va dir, com pot ser que ens gastem els diners d'una unitat mòbil i una persona, etc., cada dia per anar a retransmetre el no-res? I era una secció poètica que va tenir molt bona acollida, però bé, poètica, però era totalment real. O sigui, la retransmissió era anar a l'encalç cada dia d'un silenci diferent d'un poble de Catalunya. Com? Perquè cada silenci és diferent, perquè cada silenci està trencat per un campanar diferent, per una gent diferent, per uns sorolls diferents, i el lloc, evidentment, on ja ens costava més trobar silenci era Barcelona, i avui ja crec que seria pràcticament impossible trobar silenci a Barcelona.
Torno a aquell Gaspar, de fa 20 anys, que li agradaven els programes llargs, que es dedicava a la informació. Per fer tot això, o per voler aspirar a fer el matí a Catalunya Ràdio, hi ha d'haver un punt d'ego i de vanitat amb tot això, no? Això ho vas enterrar per sempre?
Bé, per sempre no, perquè sempre queda l'ego, i gràcies a l'ego podem tirar endavant. Gràcies a l'ego tu i jo podem estar ara conversant tranquil·lament. L'ego és necessari, és imprescindible. Ara, és veritat que hi ha un ego malentès, sinònim de vanitat, que a poc a poc, jo crec que la primera meitat de la vida l'ego l'hem d'enfortir, perquè és imprescindible per anar endavant, i la segona meitat de la vida estaria bé anar-lo afablint, desdibuixant una mica l'ego i pensar més amb la gent del nostre voltant, amb què podem fer per ser útils a la societat, o sigui, pensar més enllà del nostre ego. Ara, en aquella època, jo, com si diguéssim, estava en plena construcció de l'ego, per tant, sí, hi havia ego, que espero ara no tenir tant.
I va haver algun moment que vas fer clic, o va ser un procés, o va ser un desengany?
Va ser progressiu, i també a partir d'una crisi personal, els grans clics els fem, malauradament.
En grans crisis,
no? Tant de bo, no necessitéssim les crisis, però les necessitem. I a partir d'un procés personal que explico en el final del llibre, relacionat amb la mort del meu cosí, doncs vaig fer el clic definitiu.
El Gaspar Hernández ha publicat El Radiofonista.
Quan vas acabar el programa especial, 6 hores després d'haver-lo començat, vas respirar fondo i ara sí vas poder anar a la font d'aigua i al lavabo. Va ser davant del mirall que per primer cop vas veure la teva closca sense cabells. Una anècdota ridícula en comparació amb el que acabava de passar als Estats Units.
Et vas quedar calb.
Sí.
La ràdio et va deixar
totalment
calb.
La ràdio, bé, en el relat en què explico aquest procés, aquesta anècdota, que intento explicar-ho amb molt de sentit de l'humor, perquè el meu objectiu era que la gent s'ho passés bé llegint el llibre, no? Vaig explicar en aquest procés que l'estrès, l'adrenalina de la ràdio, crec que sí que va provocar que jo perdés el meu bé més preuat, que eren els meus cabells. Jo tenia una cabellera, per entendre'ns, com la de Michael Jackson, i n'estava molt orgullós.
Desordenada, cabells arrissats, eh?
Totalment, molt.
Clar, jo no he conegut aquest Gaspar Hernández, se'm fa difícil.
Totalment, i clar, era el tret, quan parlo de la meva infància, era el tret del qual jo em sentia més orgullós, i clar, el vaig anar perdent, i crec que l'adrenalina dels informatius, de les notícies, aquesta addicció, aquest estar enganxats a la informació, com si cada dia haguessin de passar coses molt importants, que amb el temps vas veient que no són tan importants, les coses que per mi aleshores em semblaven tan importants, doncs em va fer anar quedant calb, i també els auriculars, posar-me els auriculars i treure-me'ls cada dia. Ara, mira, ara mateix estic molt tranquil amb els auriculars, perquè ja no tinc por de perdre, ja no puc perdre-hi res. És un descans.
Tot va començar amb una capsa de sabates, no?, la teva història d'amor amb la ràdio.
Sí, el meu pare, als 9 anys, em va fabricar una emissora de ràdio pel barri, dins una capsa de sabates, i aleshores es va convertir en la meva gran passió. Des de llavors, la ràdio va ser, com si diguéssim, la meva gran activitat extraescolar. M'hi dedicava cada dia a Olot i després a...
Però emetia aquesta ràdio que et va fabricar el teu pare?
Emetia totalment, d'una forma molt temerària, perquè jo em pensava que no m'escoltava absolutament ningú, ni la meva mare, però després resulta que el meu pare havia volgut que sí, que m'escoltés gent, i hi havia potència, com si diguéssim, era totalment il·legal en aquella època.
Ràdio Les Tries, tota, sí, la zona d'Olot.
Una part d'Olot, i després va cobrir pràcticament tota la Garrotxa.
Carai, tu, el teu pare.
Déu-n'hi-do, sí, sí, sí.
Coneixements tecnològics.
No, gràcies a ell, doncs, faig ràdio, no? I gràcies a ell va néixer aquesta gran història d'amor amb la ràdio que continua avui encara.
Davant del micròfon vaig descobrir que em transformava. Quan s'encenia el pilot vermell, deixava de ser tímid i em convertia en un nen loquaç. Alguna cosa havia de dir. Havia d'omplir el silenci que hi havia entre cançó i cançó. Havia d'enraonar tant sí com no. I em va sorprendre constatar que podia parlar pels descosits. Jo, el nen silenciós. Jo, el nen que escoltava el doble del que parlava.
Todo que quer me dar é demais, é pesado.
Aquesta timidesa no l'has acabat de perdre mai, per això, Gaspar.
Sempre, sempre hi és, efectivament. Però això, com deia en Josep Maria Espinàs, ell deia, jo sóc tímid però no n'exerceixo. Sí, és a dir, sempre tenim l'opció de no exercir de tímids. I esclar, quan som davant el micròfon o la càmera de televisió, no podem, l'hem de deixar aparcada, la timidesa. Ara també vaig descobrir, gràcies a la ràdio, que si tu que et converteixes en allò que transmetres, no? Que transmets, en allò que desenvolupes. I si tu desenvolupes obertura, habilitats socials, si et vols apropar a la gent, a poc a poc la timidesa es va esveint.
El llibre també expliques que t'imagines com són els teus oients, les persones que t'estan escoltant. Què penses?
Doncs jo sempre penso en gent meravellosa. O sigui, és gent... No sé
deu haver-hi de tot, per això.
Sí, sí, però jo sempre penso que és algú que ens fa confiança amb la màgia de la ràdio que no té la televisió, que és que, com deia abans, no, per mi la veu és el mirall de l'ànima i, per tant, a través de la veu es copsen molts matisos que no copsem a través, per exemple, d'una videotrucada. A mi les videotrucades em deixen fred. En canvi, una veu, amb una veu et fa la sensació de conèixer algú. Quan truques a algú, de seguida saps com està pel to de veu. I el mateix em passa amb la ràdio, no? Fa la sensació que davant el micròfon d'una manera o una altra tots ens despullem davant el micròfon. A mi aquesta sensació de complicitat amb l'audiència i d'acollida, de bona acollida, és el que m'imagino quan estic parlant.
La ràdio informativa ja no la practiques. La consumeixes o tampoc?
Poc, però sí que la consumeixo. Sí, sí, m'agrada estar informat i vull estar informat a través d'aquesta casa. Però no és... Abans consumia molta informació i ara fins i tot faig dejunis de notícies. O sigui, hi ha fins i tot espais en què intento no estar informat.
Ha canviat la manera com fem ràdio informativa? Tens la sensació que el ritme també dels programes...
Sí, però per sort no gaire. O sigui, dic afortunadament, perquè hi va haver una època que vam intentar imitar molt la televisió, en general. Igual que hi va haver també una època que la ràdio va intentar imitar el hi-hi-ha-ha de la televisió. Tot havia de fer gràcia, no? I efectivament, hi ha d'haver humor, efectivament, no? Però potser hi va haver una època que crec que ens vam passar. I ara hem retornat una mica als orígens, i a mi m'agrada aquest retorn als orígens. De fet, me'n recordo que una de les anècdotes que explico al radiofonista és de quan jo era petit, que em volia, jo pensava, quan sigui gran em vull dedicar a la ràdio. Però va escoltar un èxit que jo posava com a disc jockey, que era una cançó que es deia el vídeo va matar l'estrella de la ràdio, i em feia por Video Kill de Radio Star. A mi em feia por que el vídeo a la televisió acabés amb la ràdio, perquè jo pensava, de llavors, amb què em dedicaré quan sigui gran, no? I, esclar, el que ha passat és que, com estem veient, la ràdio té més bona salut que mai, té una salut de ferro, més fins i tot que la televisió ara mateix.
Sí, perquè la podem consumir i fer de moltes maneres diferents, no? El podcast li ha donat una nova vida. Sí, però el podcast tampoc treu sentit a la ràdio en directe, no? Perquè no hi ha res més immediat. Vull dir que...
Efectivament, això no té preu, no? I, a més, la senzillesa amb la qual es pot fer la ràdio en directe. Amb pocs recursos podem fer ràdio en directe.
Parlant del sentit de l'humor, expliques que, clar, tu et vas fer un fart d'entrevistar polítics, no? I que hi va haver una època en què se t'escapava el riure sentint-los. Te'n vas cansar?
Internament, sí.
Internament?
Per sort, si no m'haurien acomiadat.
I tu tenies allà davant, no? I ell venia, li feies la pregunta, et contestava el que li donava la gana, que és el que continua passant, però multiplicat per 15. I tu, per dins, pensaves, aquest senyor què?
És la sensació, que segur que tu l'has tingut moltes vegades també, que és que... que és que... Micròfon tancat, et diuen una cosa i després a micròfon obert diuen totalment el contrari. Insisteixo, no tothom ni molt menys, és a dir, hi ha polítics per sort honestos. Però n'hi havia també que anaven dient el contrari i tu et senties impotent, no? Perquè sí que intentaves posar-los contra les cordes, jo em sentia impotent, però intentava posar-los contra les cordes amb les preguntes incisives, però... tot i això, doncs la persona continuava mentint o no dient tota la veritat, no? I el punt ja que va contribuir a que ho deixés córrer va ser la guerra de l'Iraq, no? Quan jo vaig tenir l'oportunitat d'anar a l'Iraq just abans que esclatés la guerra i anar a comprovar que els llocs on presumptament hi havia armes de destrucció massiva no hi havia absolutament res. Esclar que no ho vaig mirar tot, ni molt menys, no? Però me'n vaig fer una idea. I vaig tornar aquí i vaig continuar escoltant polítics que defensaven que s'havia d'anar a la guerra per destruir les armes de destrucció massiva que encara no han aparegut, diguem-ne, que no hi van ser. I davant d'aquesta hipocresia jo vaig decidir que no volia ser còmplice de tota aquesta hipocresia.
Escolta'm, i la vessant més psicològica i d'espiritualitat amb la qual s'ha anat fent gran i nodrint l'ofici de viure, d'on va néixer? Quan et vas sentir aquesta crida?
Bé, pel fet de voler estar millor. Jo era un aprenent de l'ofici de viure i sóc un aprenent de l'ofici o de l'art de viure i de voler estar millor. No hi havia en aquell moment un programa de salut mental a l'antena de Catalunya Ràdio i vaig decidir fer un programa de salut mental i continua sent l'ofici de viure el programa de salut mental de Catalunya Ràdio i de benestar emocional, no? I durant molts anys ens hem dedicat a la prevenció, sobretot a la prevenció, i ara bé, estem remant tots com tothom, no? per estar millor, no només pel que va a la prevenció, sinó pel que fa als trastorns mentals i les malalties mentals.
Com ha costat que arribar a parlar-ne obertament, tenir referents que diuen he estat fotut, he tingut una depressió, ara han previstes esportistes polítics o referents en tots els àmbits i no és sorprenent que et diguin que van al psicòleg o que han passat per moments foscos a la seva vida, no? Però quan tu vas començar a parlar d'això a la ràdio era molt pioner.
No se'n parlava, ens feia cosa, igual que no parlàvem ni molt menys del suïcidi, no? I de fet, tota l'època en què jo vaig estar als serveis informatius no donàvem a conèixer les morts per suïcidi, i parlar-ne s'ha demostrat que és bo. També em va passar una anècdota quan vaig començar aquests continguts, que és que col·legues, homes, em deien com pot ser que un home com tu parli d'emocions? No entenien que un home parlés d'emocions, malauradament, no? I ara la cosa, per sort, ha canviat, fins al punt que en parlem tots cada dia d'emocions i que la qualitat de la nostra vida crec que depèn de la qualitat de les nostres emocions, en bona part. Podem tenir diners, salut, amor, però si vivim des de la ràbia, des del ressentiment, des de la por, no podem estar bé.
Sí, però fa la sensació que ara més que mai en parlem sovint obertament i els programes mainstream o generalistes també ho afronten, però a la vegada, quan veiem les taxes de la incidència de la salut mental entre els nostres joves i adolescents, està disparadíssim, no? Com t'ho expliques, això?
No tinc respostes, i de fet no crec que les tingui ningú, totes les respostes. Jo el que sí que veig és que hi ha un abans i un després del confinament i de la pandèmia. Hi ha hagut, no només, és a dir, les conseqüències no només és el confinament, però hi ha un abans i un després, hi ha molt malestar i hi ha molts elements. Jo no soc un especialista com per dir què ens ha portat cap aquí. I de fet, jo, normalment, com saps molt bé, Roger, a través de l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, el que faig és entrevistar els que en saben realment, no? Els especialistes. Però sí que crec que cal emfasitzar tot allò que fa referència a la prevenció i que cal donar eines per l'autoregulació emocional, no? Perquè cadascú de nosaltres sàpiga com està emocionalment. Per això a mi m'agrada més el concepte, més que felicitat, que no sabem ben bé què és la felicitat, el concepte que m'agrada és el de benestar emocional.
És que és un leitmotiv fantàstic, el teu programa, no? Eines pel benestar emocional, l'ofici de viure.
Així mateix. Mira, t'agafaré la veu, i seria una bona falca.
No cal, ja segur que la tens gravada amb el de bossa.
La tenim. Perquè el benestar emocional inclou la tristesa. O sigui, no vol dir que hàgim d'estar bé cada dia. Clar, no podem estar bé sempre i no tothom ha d'estar bé perquè hem d'incloure en el benestar emocional la tristesa, la ràbia, la por, totes aquestes emocions, no? Totes són útils. I, per tant, el benestar emocional és un concepte que aplega també moments de malestar. I, a partir d'aquí, el que podem és anar aprenent eines d'autoregulació per saber com estem. Insisteixo, amb el benentès que no hem d'estar sempre bé, que una persona que té un trastorn mental o una malaltia mental no pot estar bé, o una persona que està passant per un dol tampoc pot estar bé, no? I hem d'acceptar-ho.
Esteu preparant nous capítols a la tele, també, de l'Ofici de Viure?
Sí, els hem enllestit, una nova temporada de l'Ofici de Viure de TV3, i espero i desitjo que s'estreni ben aviat, perquè són continguts, com saps, més necessaris que mai. I per mi també és un gran goig i un plaer fer televisió a TV3, i més amb aquests continguts. I espero i desitjo també que siguin útils i que s'estrenin aviat.
Escolta'm, clar, vas començar molt jove, però continues sent molt jove, vull dir que et queden molts anys per davant de ràdio, no? Quants anys tens ara?
Ara 51.
L'edat és important per tu?
No, o sigui, és important pel meu cos. Pel cos sí, no? Però hi ha una part de nosaltres, que és que tu molt bé definies, Roger, el programa de l'Ofici de Viure té un component de psicologia, però també d'espiritualitat. Hi ha aquesta part més profunda de nosaltres, que és aliena a l'edat. De fet, si t'hi fixes bé, Roger, hi ha una part de tu per la qual sembla que no ha passat el temps. Però és que segurament ens escolten persones de 80 anys, 70, 80 anys, 90, que els fa la sensació que continuen sent igual internament, no el cos, evidentment, però internament continuen sent iguals que quan teníem 20 anys, 30 anys, que tenen la mateixa empenta, la mateixa energia, no? És a dir, hi ha una part de nosaltres per la qual el temps no passa. I des d'aquest punt de vista sí que no em sento amb 51 anys.
Però tu no et fa ni il·lusió ni desil·lusió fer anys, o...
Ho celebro, un any més de vida, però és una, no deixa de ser una convenció social. O sigui, hi ha una part de mi per la qual no passa el temps i que és igual de jove i entusiasta que quan va començar a fer ràdio als 9 anys.
Faràs l'Ofici de Viure fins que pleguis, o tens altres aspiracions?
No penso molt en el futur. O sigui, que la veritat és que estic molt content de poder-lo fer i de portar aquest granet de sorra dins la grella de Catalunya Ràdio, i no penso en el futur. Em deixo una mica també fluir per la vida, no? A veure el que va aportant. Ara faig retirs presencials de cap de setmana per viure des de la pau interior, sobretot, també, i vaig disfrutant. I
és... On els fas, aquests retirs?
Doncs els fem a Solius, els fem a l'Empordà, en un lloc meravellós, amb molta pau exterior, també. I som molta gent, també, que posem en pràctica les eines de l'Ofici de Viure.
És fàcil aplicar les eines de l'Ofici de Viure a la vida real?
És un treball diari. És una gimnàstica. Igual que si volem estar en forma, hem de fer esport, exercici, caminar... I igual que si volem muscular, necessitem desenvolupar el múscul amb resistències. La vida cada dia ens dona resistències i ens hi hem de posar, ens hem d'arremangar. I és una feina diària. Fàcil no és. No, és com voler estar bé, com voler anar al gimnàs. Cada dia t'has d'arremangar, perquè els problemes sempre hi són. O sigui, fem el que fem, sempre venen els problemes, no? Una altra cosa és com els afrontem, no? I fins a quin punt ens ajuden a aixecar, ens ajuden... Podem resoldre'ls o no, o ens afecten més o menys.
Quines són les coses importants per tu ara?
El més important és... Home, evidentment, sempre és la salut, l'amor, no? Jo crec que les coses bàsiques que hem après dels nostres pares i els nostres avis, aquestes són les coses importants. El fet de compartir...
Tu les tens resoltes?
Ser útil. Cada dia vaig i estic treballant, no? Però sí, per sort, no, em sento un privilegiat i un gran afortunat en aquest sentit. I també, des d'aquest punt de vista, el compartir, el ser útil a la resta de gent.
Fem un silenci per acabar l'entrevista i...
Molt bé, de quan... Clar, però...
Marca-ho tu, les pautes.
Perquè, si vols, encantat de marcar el silenci, Roger, però pensa que en la ràdio és perillós perquè pot ser que l'audiència marxi, perquè no estem acostumats al silenci. Ens pensem que la ràdio se'ns ha espatllat.
Però si els hi proposes tu a l'audiència fer uns segons de silenci, jo crec que ho entendran. I inclús ho disfrutaran.
Doncs som-hi. Anem a disfrutar d'un silenci d'uns quants segons i a veure què sentim durant aquests segons... Amb el benentès que el cap començarà a barrinar, a dir què fan aquests, què passa, però tornem, deixem passar aquests pensaments com si fossin núvols i tornem al silenci. Som-hi. I el primer que aflora, 5 segons, és la pau, si ens hi fixem bé. És probable, eh?
Jo faria un de 10 segons.
Sí, el vols, sí, vols que
sí, 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 fem-lo. Tu, però tu hi dones pas, eh? 10-15 segons, eh? Allò allargant-m'ho, sí.
Déu-n'hi-do. Jo no sé si aquí, si a través de Catalunya Ràdio mai he fet un silenci de 10-15 segons.
10-15 segons, provem-ho, va, doncs com a exercici.
Increïble. 15 segons. Aquest és el meu nou rècord. Aquí, a través de l'antena de Catalunya Ràdio no havia fet mai un silenci de 15 segons.
Quan surti l'EGM, ja en parlarem, d'acord? El radiofonista amb el Gaspar Hernández, no us el perdeu. Gaspar, un plaer.
Gràcies, igualment, Roger, i enhorabona.
Fem una pausa i de seguida tornem al suplement. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.